Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, amics i amigues. Molt intensa l'actualitat social i religiosa en aquestes últimes hores. Primer de tot, des d'aquí, unes paraules de tristor i d'esperança. Tristor per la mort de Josep Massot, monjo de Montserrat, gran home de Ponts, entre l'Església, la fe, el monestir de Montserrat i la cultura i la llengua catalana. Ens deixava ahir de matinada als 80 anys. El cel sigui, parlarem, evidentment, d'ell. I l'esperança és el llegat que ens deixa aquesta bonhomia combinada amb la sensibilitat cultural, artística, social i espiritual. I d'altra banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, és notícia perquè ha obert aquest matí la plenària de la Conferència Episcopal i ha reiterat el compromís eclesial contra els abusos, afegint-hi, diu, transparència. Després de l'encàrrec de l'auditoria, el prestigiós despatx ha dit Cremades Calvo Sotelo. Amb aquestes notícies ens posem en marxa en una setmana post-Sant Jordi, que serà, sens dubte, també, com dèiem, molt intensa. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. El cardenal Omella ha dit en el discurs inaugural de l'Assemblea Plenària de l'Episcopat Espanyol que els bisbes han de treballar perquè es conegui el veritable rostre de l'Església. Josep Massot rebrà sepultura després de la missa exequial que se celebrarà demà a partir de 3:15 del matí a Montserrat. Havia nascut a Palma el 3 de novembre de 1941 i dirigia des del 1971 publicacions de l'Abadia de Montserrat. I és notícia també que Lluís Deulofeu, president de la Fundació Cellnex, que ajudarà el monestir de Montserrat amb diverses realitats de comunicació que ajudaran a enfortir la seguretat i la bona comunicació i la logística de Montserrat, ha recordat que aquesta obra farà un gran servei al patrimoni de Catalunya. Aquestes i altres notícies, molt a prop de tu, com cada migdia, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha demanat aquest matí als bisbes que treballin perquè es conegui el veritable rostre de l'Església. El també arcabisbe de Barcelona ha inaugurat amb un llarg discurs una nova assemblea plenària dels prelats espanyols a Madrid, una reunió que durarà fins divendres. El cardenal Omella ha assegurat que l'Església continua recorrent el llarg camí iniciat ara fa 2 anys per la transparència, el rigor tècnic i la consistència jurídica a l'hora d'abordar el gran drama dels abusos, i s'ha referit a l'auditoria encarregada al despatx d'advocats Cremades Calvo Sotelo.
Esperamos que esta auditoría y sus conclusiones puedan servir como instrumento de colaboración con las autoridades civiles para esclarecer la verdadera dimensión de los hechos y establecer una prevención más eficaz en todos los campos. Este paso que ha dado la Conferencia Episcopal se inscribe dentro de un largo camino emprendido desde hace años y no resta valor al trabajo de las diócesis y de las órdenes religiosas, sino que lo apoya y complementa.
En aquesta línia, el president de l'Episcopat ha reiterat la petició de perdó des de l'Església per la participació dels seus membres en abusos a menors.
Con este paso se añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante, y por ello reitero nuestra humilde petición de perdón por cada caso, y quiero subrayar una vez más que las víctimas son nuestra prioridad absoluta.
Joan Josep Omella ha recordat que amb els abusos i amb altres perversions es destapa una forma d'esclavatge mundial que malauradament no es vol abordar. En un altre moment, Omella ha lamentat que la guerra d'Ucraïna hagi enterbolit la recuperació econòmica i social de la pandèmia a Espanya. En aquest sentit, ha reivindicat les llibertats i la diversitat d'Europa, que ha de tenir un paper constructiu en què l'Església, per cert, vol aportar la seva part.
En esta hora difícil es necesario reivindicar la democracia y el orden internacional basado en el derecho. Eso requiere liderazgo político y un cambio cultural y moral para recuperar los pilares sobre los que ha nacido el proyecto europeo, un camino de comunión que respete la diferencia.
El cardenal Joan Josep Omella ha invitat tothom a caminar junts, un significat que es refereix a la paraula sínode, per aprendre a escoltar tots la voluntat de Déu per al seu poble. Ha comentat que perquè això sigui possible cal que hi participin tots els membres de l'Església, que ha definit com una gran família que creix i que avança compartint la vida i treballant unida, guiada per l'Esperit Sant. Actualment l'Església Catòlica, segons ha recordat el també arcabisbe de Barcelona, és una gran desconeguda per a molts dels conciutadans espanyols. Així ha estat, de fet, l'inici d'aquest discurs, obertura de l'Assemblea Plenària a Madrid. En aquesta intervenció, el cardenal Omella ha repassat altres aspectes significatius de la seva tasca. L'arcabisbe de Barcelona ha comentat el context internacional que preocupa i també ha dit que estem veient molt de prop el que suposa que la llibertat i el dret a la vida de moltes persones es vegin amenaçades i negades. La qüestió de l'objecció de consciència i precisament la defensa de la vida han estat altres temes tractats en aquest llarg discurs.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2. L'altre nom propi de l'actualitat de les últimes hores és el de Josep Massot, benedictí monjo de Montserrat i director des del 1971, més de 50 anys fa, de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Va morir ahir de matinada, als 80 anys. En feia 57 que era monjo i 50 que era sacerdot. La missa exequial per la seva ànima, que estarà presidida per l'abat Manel Gasc, serà demà a 3:15 del matí. Josep Massot i Montaner havia nascut a Palma el 3 de novembre de 1941. Monjo benedictí, va ser un rellevant filòleg, historiador i assagista. Va estudiar filologia romànica a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1963 i va ampliar els seus estudis de filosofia i de teologia a Alemanya. També es va formar de manera clandestina als estudis universitaris catalans de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 1962 va ser quan va ingressar a l'Orde Benedictí del Monestir de Montserrat i va ser ordenat prevere, com dèiem ara fa 50 anys, el 1972. Va ser un dels monjos que va acompanyar la tancada d'intel·lectuals a Montserrat el 1970, considerada el germen de l'Assemblea de Catalunya. A principis dels 70 va donar classes a la Universitat de Barcelona i després va ser nomenat secretari de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Havia col·laborat amb la Gran Enciclopèdia Catalana i va dirigir el Diccionari de Literatura Catalana entre el 1977 i el 1979, any de la seva publicació. Josep Massot també havia estat membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Era conservador del fons de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya i fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. I entre altres reconeixements, el 1996, ara fa 26 anys, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el 1997 amb el Premi Nacional de Cultura Popular. El 2012 també se li va otorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Les reaccions van ser ràpides, sobretot ahir el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, va qualificar de gran pèrdua per al país la mort de Josep Massot, gran defensor, segons s'ha dit també des de l'àmbit cultural, de la llengua catalana i de la nostra cultura, a més de ser, com han dit també des de l'Església, un monjo exemplar. I Lluís Deulofeu, president de la Fundació Cellnex, que ha signat ara fa uns dies un conveni amb Montserrat per millorar totes les seves comunicacions i la logística, ha explicat en una entrevista al magazín Camins de Ràdio Estel el sentit d'aquesta nova col·laboració i el que es pretén.
Aquest és un projecte que el que volem fer és agafar tot el que seria la base tecnològica que ja té la pròpia abadia, que, per exemple, doncs ja està posat en marxa tot el que seria una sèrie de controls en els pàrquings i aforaments i tal, i el que farem nosaltres és posar-hi sobre aquesta infraestructura tota una sèrie de capa de serveis. És a dir, millorarem la infraestructura actual i, a més, donarem una sèrie de serveis que creiem nosaltres són els que en aquests moments dotarien el que és l'abadia d'un concepte que li volem dir intel·ligent.
El president de la Fundació Cellnex, Lluís Deulofeu, també va reivindicar el gran capital social que té aquesta obra i també el conveni amb Montserrat, ja que des del voluntariat poden ser molts nois i noies joves els qui s'hi impliquin.
La Fundació és molt jove, va començar a arrencar els seus projectes a partir de l'any passat. Tenim diverses línies d'actuació. Una primera és la dels voluntaris. Aquests són programes nostres propis en el qual participen els nostres voluntaris. Aquí hi ha una línia molt concreta que estem ajudant en aquests moments a nois i noies amb risc d'exclusió social que estan estudiant FP, i el que els estem fent és tot un programa que els estem ajudant. O sigui, fem doncs, temes de coaching, temes de training, al final ens convertim en una mena de mentors o d'amics, i el que intentem és evitar que aquests nens, quan acabin, pues, agafin un camí, diguem-ne, complicat.
La seguretat en moltes de les capelles que hi ha disperses per la muntanya de Montserrat, la regulació dels aforaments i el control dels aparcaments seran alguns dels fruits que donarà aquesta nova col·laboració entre l'Abadia de Montserrat i la Fundació Cellnex. D'altra banda, tot això ha passat a pocs dies que Montserrat celebri, concretament demà passat, Festa de la Patrona de Catalunya, el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Moreneta.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Hi ha 3 minuts de les 2. Repassem breument altres notícies. La festivitat de Sant Benet Meni, fundador de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, se celebra cada any el 24 d'abril i, per tant, va ser ahir, coincidint amb el segon diumenge de Pasqua. El director d'Identitat Hospitalària d'aquesta congregació i de la seva obra, Alejandro Florit, que ha estat aquests dies passats a Catalunya, ha animat tothom a contactar amb el carisma de les religioses fundades per Sant Benet Meni.
Cada uno de los centros que tenemos en Cataluña y que antes he mencionado tiene una página web específica que podéis consultar. También tenemos una de toda la institución que es www.hospitalarias.es. Ahí podréis encontrar pues, todas las ubicaciones, los servicios que prestamos en cada una de ellas, además de una memoria de responsabilidad social con toda la información que hacemos desde Hermanas Hospitalarias, y que no solamente es asistencial, sino que también tenemos mucha actividad solidaria con el entorno y a nivel internacional.
Sant Benet Meni havia nascut a Milà el 1841 i havia mort a França el 1914. I recordem que el papa es va sumar ahir a la petició de treva per aconseguir la pau a Ucraïna des de l'Església Greco-Catòlica Ucraïnesa, que va celebrar la Pasqua ahir mateix perquè segueix el calendari julià. Es va materialitzar la iniciativa de demanar aquesta treva en clara sintonia amb la petició que el pontífex va fer diumenge de Rams des de Roma i va reiterar ahir en el Regina Caeli del segon diumenge de Pasqua. I fins aquí l'actualitat d'aquest dilluns al migdia, molt a prop de tu. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, novament a prop de tu, i a 8:00 a Camins. Fins després.
L'objecte de l'auditoria també abastarà l'actitud, les conductes de les més altes autoritats de l'Església. Al darrer número del Catalunya Cristiana destaquem l'entrevista a Diego Solana, portaveu de Cremades i Calvo Sotelo. Aquest despatx d'advocats ha rebut l'encàrrec de la Conferència Episcopal Espanyola per fer una investigació independent dels casos d'abusos sexuals en el si de l'Església els darrers 60 anys. El mateix Solana ens explica quins són els objectius d'aquesta investigació.
El primero es conocer toda la verdad. El segundo es valorar cómo han funcionado los protocolos tanto de las diócesis como de las órdenes religiosas como de las asociaciones de índole católico, aunque no estén dentro del propio seno desde el punto de vista del derecho canónico, no formen parte de la Iglesia católica. Y en último lugar, el tercer punto es la no reiteración de este tipo de conductas.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Estel.